Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon dia. Comencem un divendres que refrescarà, i refrescarà fort. S'anuncia una baixada de les temperatures que s'aniran recuperant durant el cap de setmana, però de moment avui toca abrigar-se i en algunes comarques tindrem fins i tot temps hivernal. Pel que fa, de tota manera, l'actualitat estrictament dita, l'actualitat política, la novetat del matí és que els pressupostos de la Generalitat són una miqueta més a prop. Esquerra ha convocat els seus òrgans de direcció per ratificar dilluns l'acord amb el govern just després de sanificar el pacte. La idea, a partir d'aquí, és que el que ha permès desencarrilar aquesta situació, mai més ben dit, és una nova línia de tren que envoltarà Barcelona i que ha servit per desbloquejar les negociacions. És el que en diguen la línia orbital. A les últimes hores, el fet que aquest acord s'estigui costant és el que ha portat alguns partits, com Junts i la CUP, a demanar-li a Esquerra que no li posi tan fàcil al govern i argumenten, per exemple, l'escàndol de la infiltració de Mossos d'Esquadra i les queixes que hi ha hagut als docents on es van infiltrar aquestes dues agents dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és una de les situacions del dia en un dia que tornem a tenir vaga de mestres, vaga de professors. Ja sabeu que són els dies de les vagues territorials. Avui, les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran, abans que dimarts que ve es tornin a reunir, i sense oblidar aquestes imatges que ens arriben des de Pequín, aquesta reunió entre Donald Trump i Xi Jinping, que de moment res de concret, però de paraules molt bones, el to és molt bo, el to és molt positiu, tothom diu que ha anat molt bé, però ningú acaba de concretar què és el que està passant aquí exactament. En fi, ara ho expliquem tot plegat, però abans, el que dèiem, baixada de temperatures a partir d'avui. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui un dia fred, un dia amb temperatures pràcticament de mes de març, amb molts núvols a tot arreu, amb alguns ruixats que ja cauen a aquesta hora de moment molt dispersos a la costa, també al Pirineu, Perepirineu. A la tarda, aquests ruixats, les tempestes aniran a més, es formaran a les comarques de Girona, de Barcelona, també a la zona del Pirineu. El Pirineu avui pot nevar a partir d'uns 1.400 metres d'altura, sobretot a la Vall d'Aran i zones pròximes, i també el vent del mestral bufarà a la meitat sud de Catalunya, a les comarques de Ponent. Aquí es poden obrir algunes clarianes. En canvi, el cap de setmana farà sol dissabte, amb temps esplèndid, potser encara amb algunes precipitacions al Pirineu Oriental i té cel més tapat a la Vall d'Aran, vent també, que als dos extrems de Catalunya, i diumenge torna aquest temps de primavera amb ruixats de tarda, però vaja, temps més tranquil durant el cap de setmana.
Per tant, avui sí que toca abrigar-se i neu en algun punt, deies, però durarà poquet, durarà avui i poqueta cosa més?
Sí, el que passa que lentament les temperatures s'aniran recuperant durant el cap de setmana, però molt lentament. No notarem fins la setmana que ve que tornarem plenament a la primavera.
Eloi, mil gràcies, cuida't molt.
Fins ara, que vagi bé.
I de seguida parlem també dels pressupostos, perquè insistim que la novetat que us ha explicat aquesta casa a les últimes hores és que l'acord estaria pràcticament encarrilat bàsicament per l'acord amb aquesta línia orbital, aquesta línia de tren, que la idea és que envolti les comarques de Barcelona sense passar per la capital catalana. Però ara mateix, el més immediat, el que està passant ara mateix, és l'inici d'una nova tongada de vagues territorials convocades pels sindicats majoritaris a l'ensenyament. Avui, comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran, després que s'hagi convocat una nova reunió entre els sindicats i el govern per dimarts de la setmana que ve. Serà una nova oportunitat per resoldre un conflicte que, si res no canvia, es traduirà en més protestes. De fet, com que la reunió és dimarts, segur que dilluns tenim vaga, una altra vegada, en aquest cas el barcelonès, i el mateix dimarts el Maresme i el Vallès. Està per veure si es manté la pròxima vaga a tot Catalunya, que està prevista pel 27 de maig. Avui, però, insistim, és comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Anem cap allà, tornem-hi, vaja. Estela Busoms, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs estem aquí a l'accés a Lleida per la carretera d'Osca, un accés tallat a aquesta hora i també amb una foguera. Aquí a la rotonda cremen mobles escolars, una taula, cadiretes, papers, cartrons, tot això en un dia núvol i fresc, també aquí a la capital del Segrià. En l'anterior jornada de vaga, el 18 de març, es van atrevir els docents fins i tot a tallar l'autovia 2 al Carràs abans de tornar a Lleida per manifestar-se al migdia. Veurem si avui la marxa, que ha de començar a quarts d'una des dels serveis territorials d'educació, també serà massiva. I també hem de dir que hi ha protestes a l'Alt Pirineu i l'Aran a partir de les 11, previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a 1:15 a la Seu d'Urgell i l'anunci d'una marxa i d'una concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
Aquest és el panorama que tenim avui. Gràcies, Estela. Fins ara.
Fins ara.
Com dèiem, dimarts que ve, eh? Dimarts que ve és quan torna a haver-hi reunió entre el govern i els sindicats d'ensenyament per mirar de desbloquejar aquesta situació. Recordeu que hi ha sindicats com UGT i Comissions Obreres, que són els minoritaris, que van arribar a un acord amb el govern, però els majoritaris diuen que aquest acord és insuficient i per això mantenen aquestes vagues. Ara mateix podríem reduir-ho tot a dues grans qüestions que ara mateix estan sobre la taula i en les quals, en alguna, en una sobretot, es veu un lleuger acostament. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
La primera és el que es coneix com l'escola inclusiva. És el model que busca que tots els alumnes, incloent els que viuen en situacions vulnerables o els que, per exemple, tenen alguna discapacitat, que aquests alumnes siguin escolaritzats al mateix sistema sense separar-los en centres especials.
Des de fa temps hi ha centres i docents que denuncien que aquest sistema no va acompanyat de prou recursos. Ahir, abans de la reunió, la conselleria va parlar d'un augment de més de 1.000 dotacions, en concret 1.066 de cara al curs vinent, un 60% de les quals anirien destinades a aquesta escola inclusiva.
Aquest és el punt on sembla que hi ha un lleuger acostament. L'altre, tenim un tema que s'està demostrant crucial en aquestes negociacions, que són el que cobren els mestres, els salaris.
Una proposta d'increment salarial és la principal línia vermella que ara ha posat la USTEC per anar a la pròxima reunió de dimarts. El sindicat retreu al govern poca concreció en les seves propostes.
Així com dèiem que amb l'escola inclusiva hi ha algun pas endavant, amb la millora salarial sí que sembla que tot està bastant enrocat. Ignasi Jiménez, que és el secretari de millora educativa del departament, del govern, i Andreu Montbrú és del sindicat USTEC.
Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
Tot això avui es tradueix en aquesta nova jornada de vaga, que per cert no és una qüestió exclusiva de Catalunya, on els mestres i professors també continuen vaga, en aquest cas indefinida, és el País Valencià. Aquí, en teoria, també hi ha reunió per mirar de resoldre-ho, també hi ha una reunió convocada per mirar de resoldre-ho, en concret dilluns que ve. Anem cap a València, Alba Barbosa.
Els sindicats reconeixen avenços, però les propostes són poc concretes i insuficients per desconvocar les mobilitzacions. Marc Candela, portaveu del Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, exigeix a la Conselleria que contempli també un augment salarial per als docents, un punt no recollit al preacord que els han presentat.
Estem aconseguint que almenys se senten a escoltar-nos. De forma insuficient encara, però com a mínim ja tenim encarrilada una negociació.
La reducció de la burocràcia és una altra de les demandes dels sindicats i en això admeten que han acostat posicions. Avui és el cinquè dia de vaga i hi ha convocada una manifestació a València aquest migdia. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Alba. Per tant, tenim aquestes protestes a València i a Catalunya. Insistim que la setmana que ve hi ha una nova reunió, després que en la reunió, com explicàvem ahir en directe al Matí de Catalunya Ràdio, no s'avancés en gran cosa o com a mínim no es permetés desconvocar aquestes manifestacions i aquestes protestes. Sobre això, el comentari del periodista i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez.
La reunió tan i tan esperada entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació va fracassar ahir. L'onada de vagues que ha convocat vostè, que es manté en un final de curs que ja sembla una gincana extraescolar. La trobada, però, no va ser catastròfica, perquè tots es tornaran a reunir dimarts vinent. El Departament d'Educació ha encadenat els errors. Ara sembla que ha entès que només he dit molt, el conflicte es podrà desencallar. La gran pregunta continua sent si els recursos de la Generalitat suportarien aquesta gran sessió i si el govern podrà superar el pànic de no despertar una reacció en cadena en altres sectors igualment agreujats.
El comentari pel Matí de Catalunya Ràdio del periodista Vicent Sánchez. Per cert, que el Parlament votarà la setmana que ve, a proposta de la CUP, la petició per retirar definitivament la prova pilot del govern de posar agents dels Mossos d'Esquadra per reduir justament la conflictivitat als instituts. I ja que parlem de Mossos d'Esquadra...
Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
És el que deia a les últimes hores la consellera d'Interior, Núria Parlon, en declaracions a TV3, al voltant de la polèmica que continua havent-hi per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Preguntaven si això ha passat altres vegades i no deia que no. Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006, i li preguntarem, entre d'altres coses, si ja era habitual o si li consta que hagi passat que Mossos d'Esquadra, d'incògnit, s'infiltressin en assemblees de treballadors públics o de moviments socials. De moment, aquest cas continua molt, molt empantanegat. Per començar, la CGT ha decidit portar-ho als tribunals, Toni Fortesa.
La CGT considera que es van vulnerar drets fonamentals com el de reunió i de vaga. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que l'actuació policial fos inèdita i ha assegurat que va ser un error fruit de la inèrcia. Laura Gené és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
La mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si arriba l'extrema dreta, però és com un PSC així, gairebé que extrema dreta ja la tenim governant.
El Digital La Directa assegura en un article que, segons documentació interna dels Mossos, s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim, durant dues dècades. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Per quina via es fa aquest procediment? Doncs pel que hem sabut, aquest recurs es presenta per una via especial de protecció de drets fonamentals i té un procediment més ràpid del que és habitual, tot i que es pot allargar tranquil·lament un o dos anys. Això mentre la Conselleria d'Interior ha engegat una investigació interna, que segons diuen fonts oficials dels Mossos al Matí de Catalunya Ràdio, indagarà particularment en la infiltració que s'ha conegut, però també, com deia el Toni, en possibles episodis anteriors. Repassem ara, però, quin és el marc legal en què Interior empara la presència policial en aquesta assemblea de mestres.
El funcionament de la Comissaria General d'Informació està regulat pel decret de reestructuració de la Direcció General de la Policia, aprovat el 2023.
En el decret s'estableix que els Mossos d'Esquadra poden recollir i tractar la informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social i a l'activitat institucional, amb la finalitat de poder dur a terme una valoració d'amenaces i riscos.
Tant Parlon com Trapero han qüestionat la infiltració d'agents en una assemblea de docents, però defensen que està avalada per la llei.
Tot i que la consellera ha obert la porta a que infiltracions d'aquest tipus ja s'hagin produït en el passat, no ha concretat cap cas.
La Directa ha publicat que documentació interna del cos revela vigilàncies en centres socials, ateneus populars o casals de l'esquerra independentista, també en seus de sindicats com la CGT o la CNT.
Gràcies, Andreu Merino i Otserra, per aquest repàs. És important dir també que la Conselleria d'Interior s'ha obert a modificar la normativa per acotar quan els Mossos poden fer aquest tipus d'operacions. La doctora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Mar Aguilera, diu en aquest programa, però, que no s'hauria de canviar la llei per permetre que la policia no identificada s'infiltri en aquestes reunions.
La norma és molt clara, diu que pot recollir informació. Això no vol dir que la puguis recollir de qualsevol manera. No pots punxar els telèfons sense autorització judicial motivada, no pots entrar a una casa sense una ordre judicial motivada i, evidentment, jo entenc que no pots entrar en una reunió de mestres que estan exercint la seva llibertat sindical i el seu dret de vaga sense identificar-te.
Tot això té tota la pinta d'acabar al Tribunal Constitucional. Hem repassat alguns precedents i d'haver-n'hi n'hi ha, però no està clar que encaixin, Pol.
Hi ha una única sentència de fa un parell d'anys, el 2024, que avala l'ús d'agents encoberts. En aquell cas era una investigació de la Fiscalia Antidroga. L'advocada de la CGT que ha presentat la demanda contra Interior, Mireia Salazar, considera que aquesta resolució no serveix com a referència perquè aquell cas estava vinculat a una investigació de delictes concrets regulats per la llei d'enjudiciament criminal. En canvi, el Departament d'Interior empara la infiltració de Mossos a l'Assemblea de Docents en la voluntat d'obtenir informació.
I el que dèiem, la gran novetat d'aquest matí, la gran novetat política, té una relació indirecta, ara ho explicarem, amb aquesta polèmica i la infiltració dels Mossos. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que ara sembla que sí que és a tocar. El desllorigador que ho farà possible és un concepte al qual ens haurem d'acostumar, que és això, Pol, de la línia orbital.
I és la construcció d'una nova línia de tren, un nou corredor que està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per la capital, sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros. Esquerra vol que ho pagui tot l'Estat, íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
La idea és que això és el que ha permès avançar en aquest acord. La idea, per tant, que el govern i Esquerra tenen és presentar-ho dilluns i que els pressupostos s'aprovin abans de les vacances d'estiu. Marta Corbalà.
El mateix dilluns a la tarda Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital concebuda fa més de 20 anys és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès, Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Marta. Doncs mentre això passa, Junts i la CUP pressionen Esquerra perquè no li posi tan fàcil al govern de Salvador Illa i argumenten, per això dèiem abans, la relació indirecta, com a motiu per no fer-ho, diguem-ne, argumenten aquesta polèmica que dèiem per la infiltració dels Mossos a l'Assemblea de Docents.
Junts creu que si no collen el govern, Esquerra serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen l'executiu. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3CAT Info, que podreu seguir i integrar aquest vespre.
Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
També la CUP pressiona Esquerra. Xavier Pellicer, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Ja no els diem que no els aprovin, ja no els diem que deixin de ser socis del govern, els diem una qüestió d'absolut sentit comú, que és que congelin qualsevol acord de pressupostos amb el govern fins que s'assumeixin aquestes responsabilitats polítiques, perquè el que ha passat és molt greu.
Esquerra diu, però, que no vol barrejar la polèmica de les infiltracions amb els pressupostos.
I el president Salvador Illa confia que això continuï així. Ho ha dit en el viatge a Califòrnia, on avui, per cert, farà l'última parada a Los Angeles. Enviat especial, Albert Prat.
El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des de Califòrnia evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
Des de Sacramento, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I també relacionat, en certa manera, amb les negociacions dels comptes, hi ha les eleccions andaluses d'aquest diumenge. Recordeu que el PP en aquesta campanya ha insistit diverses vegades que un cop passin els comicis ell està convençut que s'anunciarà l'acord pel model de finançament. En qualsevol cas, avui la campanya s'acaba. Avui és l'últim dia. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui sentirem missatges d'aquells instant a mobilitzar els que no tenen clar si votar o no, però per motius ben diferents. El PP vol no dependre de Vox i el PSOE vol intentar esquivar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez.
Sí, perquè les andaluses tanquen el cicle electoral que va arrencar a Extremadura i aquest cop el Partit Popular pot tenir la victòria més dolça. Les enquestes internes donen a Juanma Moreno Bonilla la majoria absoluta. Tornaria a governar sense l'extrema dreta de Vox, però hi ha 4 diputats que ballen, per tant, pocs vots poden estroncar aquest somni del Partit Popular i Alberto Núñez Feijóo demana als votants que no es confiïn.
Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
L'eufòria del PP contrasta però amb la preocupació del PSOE. L'exministra María Jesús Montero no ha aixecat cap durant la campanya i pot firmar la pitjor desfeta de la història dels socialistes justament a Andalusia. Per això crida a votar, que ningú d'Esquerres es quedi a casa.
No vamos a fallarle que vuelva a coger la papeleta del PSOE para salvar su sanidad pública.
Passi el que passi, els socialistes diuen que el resultat de diumenge no serà extrapolable per unes eleccions espanyoles, però Pedro Sánchez se la juga amb Montero, que va ser la seva aposta personal.
Gràcies, Paula. Fins ara.
Adéu, bon dia.
Rematem amb el comentari de la periodista del periòdico Pilar Santos.
Últim dia de campanya amb el PP pendent d'un objectiu, conservar la majoria absoluta i continuar governant sense Vox. Juanma Moreno arriba amb enquestes favorables, encara que ha fet tota la campanya advertint contra l'excés de confiança per evitar que el seu electorat es relaxi. El resultat d'Andalusia pot tenir conseqüències a Madrid, però no tantes com el PP desitjaria. El PSOE assumeixen que tot el que passi diumenge es gestionarà amb discreció, com els draps bruts, a porta tancada. El problema és que a Ferraz cada vegada costa més tancar l'armari i hi ha massa roba acumulada dins.
El comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la periodista Pilar Santos, 1:15 de 9.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Ah, quina meravella.
Granella d'Escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
Doncs tant com vulgui bussejar.
Genial. I quant d'oxigen queda?
El que vulgui, també.
Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
I quants de cetacis?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Moment de repassar els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Marc Jurado i Lara García. Com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Aquesta matinada, una vegada més, hem mirat a la Xina, últim dia de la visita oficial de Donald Trump. Aquí el sentim amb un intèrpret parlant d'arbres. Parlaven d'arbres, Donald Trump i Xi Jinping, un d'arbres que hi havia en un dels jardins que han visitat. Però del que s'ha parlat realment és dels intercanvis comercials entre els dos països i també de l'Iran.
El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
És el que deia Donald Trump en una entrevista a la Fox. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
Ara mateix són les 8 i 21 minuts i atenció amb això també que avui expliquem al matí de Catalunya Ràdio. Més de 2 mesos d'espera per renovar el DNI. Més de 2 mesos d'espera per renovar-lo a les comissaries. A la bústia del matí de Catalunya Ràdio hem rebut missatges que així ho denuncien. Missatges com aquest.
Vaig veure que està tot col·lapsat i clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia, o sigui, vaig anar sense pensar-ho, doncs a Correus a recollir un paquet, em van demanar el DNI, em van dir que estava caducat i clar, va ser com val, però és que no tinc manera ara mateix de fer-lo.
Així ens ho explicaven a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. El que passa és que el cas és especialment greu a Barcelona i a Lleida.
Que no hi ha data fins al juliol. A Girona hi ha cita a finals de juny i només a Tarragona hi ha una data al maig, a Tortosa. La Policia Nacional argumenta que són mesos complicats perquè la renda i els viatges de les vacances obliguen a tenir la documentació actualitzada. La policia demana a la ciutadania que no s'esperi a última hora.
Tot això mentre les últimes hores aquesta casa també ha sabut que els sindicats de Rodalies preparen una nova vaga.
La convocaran UGT i Comissions Obreres i es preveu per finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, més seguretat i cobrar el percentatge de sou que perceben per tiquet venut que han perdut amb els 3 mesos de gratuïtat de servei. Una altra de les reclamacions demanen incrementar els interventors. Francisco Cárdenas és el responsable d'UGT a Renfe.
Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
Tot això en un servei, el de Rodalies, que recordem que és de pagament des de fa una setmana, torna a ser de pagament des de fa una setmana, però és que, a més, a partir de l'1 de juny, l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà al 21%.
El govern espanyol l'havia reduït al 10% per compensar l'impacte de la guerra a l'Iran en l'encariment de l'energia. Ara, amb la baixada de la factura elèctrica, que ha permès moderar l'IPC a l'abril, l'executiu el restableix. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
Les bonificacions a la gasolina i al gasoil les mantindran almenys fins al 30 de juny.
I això és el Bernabéu aquesta nit passada, els xiulets del públic quan s'ha dit el nom de Kylian Mbappé i no és l'única imatge o l'únic soroll d'aquest partit del Madrid contra l'Oviedo.
Florentino Pérez ja ha quitat la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa la!
la libertad de expresión del club. ¡Fuera ya! ¡Fuera!
La indignació d'alguns aficionats quan responsables de seguretat del Madrid retiraven les pancartes que hi havia contra Florentino. Però és que, a banda d'això, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Tenim aquest enfrontament més obert que mai entre Mbappé i Arbeloa. Perquè Mbappé sí. va jugar els últims 20 minutets.
Sí, un enfrontament obert i també explícit. Mbappé diu això.
Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular.
Entonces nos habían preguntado.
Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni le he dicho semejante frase.
El Madrid va guanyar 2-0 l'Oviedo.
I no deixem el futbol, perquè Pedro Sánchez ha sortit a les últimes hores per defensar Lamine Yamal.
El ministre de Defensa israelià ha acusat l'estrella del Barça d'incitar a l'odi contra el país per haver onejat una bandera palestina en la celebració de la Lliga. Doncs el president espanyol li ha respost a X afirmant que els que consideren que onejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que el jugador del Barça només ha expressat la seva solidaritat amb Palestina.
Passar-te avui que Palestina recorda la Nakba, que és com anomenar en els palestins a l'expulsió o la fugida de gran part de la població a conseqüència del naixement de l'estat d'Israel. En parlarem amb l'historiador i escriptor barceloní d'origen palestí, Salah Jamal, que fa poquet ha rebut la creu de Sant Jordi. Tot això mentre representants del Líban i Israel han reprès les negociacions de pau a Washington.
Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat, ni tampoc Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiita, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
I encara en aquella zona, Fatah, que és el partit polític que vertebra l'autoritat nacional palestina, celebra des d'ahir un congrés per renovar la direcció. Poca broma, perquè és la primera vegada en més d'una dècada, Jordi Brascó.
Oficialment, el congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del comitè central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder, que ja té 90 anys. En aquest context, ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajoub, avisen.
Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA. Des de Ramala, Jordi Berescó, al matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, feia dies que no en parlàvem, però és que la guerra d'Ucraïna ha tingut unes últimes hores especialment crues. Vladimir Putin ha ordenat nous atacs que han deixat 24 persones mortes. Moscou, Cristina Solies.
Kiev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionar.
Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de dos dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però per descomptat ha de ser més alt.
Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
Bueno, pues, visto para sentencia.
Doncs així quedava, això, vist per sentència, el judici del cas Pujol, enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Cap dels processats ha fet ús del dret a la paraula final. Ni els Pujol, ni Mercè Gironès, exdona del primogènit, ni els nou empresaris jutjats. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. La sentència, segons fonts del tribunal, podria arribar abans de l'agost. Des de Sant Fernando de Henares, Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això avui, que és 15 de maig, fa exactament 15 anys que va néixer el 15M.
Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
Un malestar social que va sorgir de l'esquerra, però 15 anys després capitalitza l'extrema dreta. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa Ada Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit va comparar aquell moment amb l'actual.
No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no? Per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
I Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, bàsicament de l'àrea metropolitana i les zones de la costa.
En canvi, a la ciutat de Barcelona, la plataforma de repartiment de menjar a domicili ha decidit mantenir tot el personal. L'acord amb els sindicats ha salvat una cinquantena de llocs de treball. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, farà fora amb aquest expedient de regulació 436 treballadors a tot l'estat.
I en aquestes últimes hores, doble ovació al Festival de Canes.
Primer, els aplaudiments van ser per a Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet al festival, i després per la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
Enviat especial, Marc Garriga.
Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Mar, i un parell de coses abans de plegar. Saps que seré teu si m'ho de plegar l'informatiu, que queda cara amb el programa. Però volíem dir que teníem diverses previsions, Marta, i la primera és a Sabadell.
Sí, perquè avui comença el festival Embassat. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Can Enlil, Mishima, Alosa o Grego Tecno.
I una altra previsió és que avui comença el Saló del Còmic a Barcelona.
Obre portes avui a la Fira de Barcelona a Montjuïc, aquest any, però amb menys espai que d'altres per les obres que s'estan fent a Plaça Espanya. Tot i així, serà l'edició més internacional, amb rècord de convidats, un 108, i per primera vegada en 44 edicions una dona rebrà el premi a millor obra espanyola.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
Gratis!
Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Hola, com va?
Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament ho estava mirant a internet.
Mira, val més que ho preguntis a la teva infermera.
Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, val més que preguntis a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. Realidad.
Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Muixca.
Hi ha molts homes gais dins del futbol.
Miqui Esparvé.
Series capaç de perdonar unes banyes?
Natàlia Beciu.
Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
Dani de la Orden.
Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Hem parlat ja de l'enfrontament entre Mbappé i Arbeloa i la xiulada del Bernabéu al jugador francès, però que al marge d'això, Robert, el Girona suma un punt que el deixa fora del descens.
Empat a un davant la Real Societat gràcies a un gol d'Estuani, un punt insuficient per poder-se garantir la permanència quan falten dues jornades pel final. Els gironins han sumat 3 punts dels últims 18. Mitchell, tècnic de l'equip.
És un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partides contra l'Atlético i contra l'Elx.
El tècnic destaca també el paper d'Estuani. És un jugador que, tot i estar lesionat, té minuts amb un rendiment molt alt.
Estuani, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona.
Jugat a primera també, València 1, Rayo Vallecano 1. I el Barça juga demà a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid amb Aitana Bonmatí totalment recuperada. Aitana ja està a disposició del tècnic del Futbol Club Barcelona. Salma Parayuelo, jugadora del Barça, és positiva de cara a aquest primer títol pel Barça.
Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada. Y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
Després de guanyar la Lliga, ara la Copa, i qui sap si també la Champions al Sarró. A la Lliga de Bàsquet, victòria de la Penya davant l'Andorra, 101-79, 23 punts, 7 assistències de Ricky Rubio, la Penya consolidada en llocs de playoff, mentre que el Vilassana guanya 2-1 al Manlleu, jugarà demà a Gijón la semifinal de la Copa femenina d'hoquei patins contra el Fraga. Són 2:45. I recordeu que avui tenim vaga d'educació a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Lleida, Estela Bosoms, bon dia de nou.
Bon dia, sí, un centenar de docents tallen des d'abans de les 8 del matí l'N240 a l'entrada de Lleida. És l'accés per la carretera d'Osca, ho fan en una rotonda on han encès una foguera, on cremen taules i cadires escolars, un foc, per cert, que escalfa un dia fred i ventós. Nova protesta d'un col·lectiu que diu que ara no poden afluixar, al contrari, amb la vista posada a la nova proposta que ha de fer el departament la setmana que ve. Recordem que avui també hi ha talls i manifestacions a l'Alta Ribagorça i a la Seu d'Urgell i concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
I Barcelona presenta avui el nou pla d'usos de Ciutat Vella, és a dir, el pla que regula quines activitats s'hi poden fer i com es poden fer i instal·lar-les. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Aquesta presentació arriba pocs dies després que els veïns de Ciutat Vella denunciessin que l'Ajuntament els ha amagat informació sobre els canvis al pla. Per exemple, diuen que facilitarà l'obertura de negocis destinats al turisme i l'oci nocturn.
I ho hem sabut fa poqueta estona. Els Mossos detenen dos falsos revisors del gas per robar joies a una dona gran de Barcelona. Redacció, Marc Jurado.
Sí, els han detingut Freddy Infraganti al districte barceloní d'Horta-Guinardó. Són un home de 28 anys i una dona de 23 que ja té antecedents. Les joies robades tenen un valor d'entre 3.600 i 4.000 euros i els hi han retornat a la dona de 86 anys. Li van dir que rebria la visita d'un revisor del gas i que si no hi era o no obria li cobrarien 300 euros al rebut del gas. Els Mossos avisen d'aquest modus operandi que es complementa amb acreditacions aparentment oficials.
I avui arrenca el circuit de Barcelona-Catalunya el Gran Premi de MotoGP. D'aquí mitja horeta han d'arrencar, de fet, els primers entrenaments. Montmeló, Damià Aguilar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Ja escalfen els motors en un cap de setmana especial. Efectivament, la cursa de casa, sisena de la temporada, sense Marc Márquez, però amb Àlex Márquez, amb Àlex Rins, torna. Maverick Viñales, tenim els millors pilots aquí a casa en una transmissió del 3CAT que serà en directe per TV3 i Catalunya Ràdio a partir de dissabte, sobretot. Avui ens hi posem ja amb els primers entrenaments per l'Esport 3 quan faltin 10 minuts per les 9 d'aquest matí.
Gràcies, Damià. I cop d'ull a la mobilitat també. Maria Fernández Noguera, com ho tenim això? Bon dia.
Bon dia. Doncs el primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona va gairebé una hora tard i arribarà passades les 9 del matí a causa d'una avaria al tren que ja s'ha reparat. En aquesta mateixa línia, l'R11 i altres trens que van amb retard de fins a 15 minuts a la resta de la xarxa de Rodalies i a les demores habituals per les limitacions de velocitat establertes fa gairebé 4 mesos. Retards, per exemple, d'un quart d'hora a l'R14 i de 10 minuts a l'R16. Mentrestant, els ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies i normalitat també al metro de Barcelona.
I a les carreteres, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Punts vermells?
Doncs recordem que tenim tallada aquesta Nacional 240 d'entrada a la ciutat de Lleida per aquesta manifestació dels docents i també destaquem circulació més densa del que és habitual. A l'AP7 i la C17, entre els municipis de Parets, Mollet i Montmeló, recordem que, com ara explicàveu, avui arrenca aquest Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló.
I punts taronja?
Doncs taronja a diverses entrades a la ciutat de Barcelona. Hi ha densitat a la 2, a Cornellà, a la B23, cap a la Diagonal i també a les rondes en els punts habituals de aquesta hora.
Gràcies, Clàudia. De seguida parlem al Matí de Catalunya Ràdio de l'acord de pressupostos que sembla imminent. Però què més tindrem avui al programa, Sílvia Solanes?
Doncs de les infiltracions dels Mossos d'Esquadra a l'Assemblea de Docents. En parlarem amb Montserrat Tura, exconsellera d'Interior. També parlarem del judici del cas Pujol. Ho farem amb Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol. I avui el dilema, tot s'hi val contra Maya Montero. I com cada divendres, recomanacions del cap de setmana.
De seguida l'Àgora, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
Amb aquest fred que tenim avui, Eloi Cordomí, bon dia de nou.
Bon dia, déu-n'hi-do el fred. Ara mateix està nevant al Pirineu, per sobre d'uns 1.500 metres a l'Alt Pirineu, i ha nevat també durant la nit per sobre 2.000 metres al Pirineu Oriental. Les temperatures a les valls del Pirineu no passen dels 5 graus, a l'interior molts casos per sota els 10 graus. Per tant, avui dia ennuvolat, dia amb aquest risc de precipitacions, al matí disperses, a la tarda sí que es torna a reactivar amb tempestes localment fortes entre Girona, Barcelona, encara al Pirineu i Prepirineu, i dia també ventós a Ponent i al sud de Catalunya anirà bufant, i això farà que de tant en tant s'obrin algunes clarianes a aquestes zones. Llavors, demà dissabte, temps radicalment diferent. Temps esplèndid, assolellat. Sí que a la tarda encara hi haurà algun ruixet al Pirineu Oriental i durant tot el dia núvols i precipitacions a la Vall d'Aran. Però la resta farà més sol i el vent encara bufarà, això sí, els dos extrems de Catalunya. I diumenge recuperem l'ambient una mica primaveral, en forma també de nuvolada, ruixats de tarda, sobretot a la meitat nord de Catalunya. La setmana que ve sí que notarem ja primavera de debò.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, posi en tensió, el doctor, peces de formigó ja endurides, era post-tesi. Avui divendres, Enigmàrius tendres. Col·loca nuvis en llur llar. De sis lletres. Col·loca nuvis en llur llar. Sis lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Catalunya Ràdio.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank. Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
de rialles.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem!
Serà brutal!
Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
Crec que no vindran aquest cop, eh?
Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de Sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de Lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de Lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del Sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del Sol ells l'expliquen, sí, sí.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Oponés Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal.
I de què han parlat fins ara, Pol?
Doncs el Jordi ha arribat a Catalunya Ràdio amb els estatuts del Reial Madrid. Se'ls està estudiant minuciosament, amb un objectiu només, i és a veure si troba alguna escletxa per poder votar a les eleccions perquè segueixi Florentino.
Home! Pensava que hagués per presentar-s'hi. No,
no, no, no, no.
Que segueixi, eh?
Sí,
clarament. Jo crec que el barcelonisme ha de tenir un sol clam.
Home, realment és interessant de seguir, eh?
I que torni Mourinho.
I que torni Mourinho. Tu ets d'aquests, també, eh?
Per favor,
per favor. Mourinho no, per favor.
Sí,
abraceu ja el florentinisme complet.
Molta mandra.
Seran anys daurats tots els que estigui Florentino pel Barça.
Vinga, 3:15. També en parlarem, d'això, perquè realment ha centrat molt l'actualitat aquesta setmana. Però vaja, la notícia d'aquestes últimes hores és que Esquerra ha convocat un Consell Nacional dilluns, després que el compromís del govern de construir una línia de tren orbital per la segona corona metropolitana de Barcelona hagi aplanat el camí cap a l'acord de pressupostos. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Freddy.
Al març el govern va acabar retirant els comptes davant la falta d'acord amb Esquerra sobre la recaptació de l'IRPF, però ara el pacte sembla pràcticament fet. Què ha canviat? Què ha passat?
Doncs ha canviat que el centre de les negociacions també ha canviat. Allò que era l'IRPF i aquella sessió de la recaptació de la gestió de l'IRPF a la Generalitat, que va encallar fins a fer descarrilar el primer intent de pressupostos del govern de Salvador Illa, ara ha canviat. El nucli ja no és d'aquest IRPF. Esquerra diu no hi hem renunciat, però en tot cas no ho ha situat com a línia vermella per poder aprovar els comptes. Ara les línies vermelles són uns altres. I hi ha un punt nuclear, un punt central, que està desencallat, la qual cosa aplana tota la resta. Aquest punt central i nuclear ara és una línia orbital que, segons els republicans, canvia l'estructura ferroviària de Catalunya, perquè és una línia, la primera, que no passaria directament per la capital, no passaria per Barcelona. Uniria el Garraf amb el Maresme, passant pel Penedès i passant també pels Vallesos. I aquest punt ja està desencallat. Aquí sí que hi ha un acord entre Esquerra Republicana i el govern, un acord que podem conèixer en detall el proper dilluns, i això faria desencallar tota la resta de peces del dòmino. Quina seria la primera? Doncs que la militància dels republicans, en aquest cas al Consell Nacional, no amb una consulta interna a la militància, avalaria ja un preacord de pressupostos, i això faria desencallar totes les peces que podem acabar veient de manera imminent, podem acabar veient durant tota la setmana vinent, amb una novetat que aquest cop s'incorporaria, que és una comissió bilateral. Què és això? Això és una reunió entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol, que es faria probablement a mitja setmana al Palau de la Generalitat, i que serviria una mica com un paper de notari per certificar que aquests compromisos que han pactat Esquerra Republicana amb la Generalitat són també compromisos que assumeix el govern central i en aquest el govern espanyol. Aquest punt és important perquè al final, per exemple, la línia orbital, que costaria 5.200 milions d'euros i que no la tindríem, òbviament, de manera immediata, passarien 15 anys com a mínim fins al 2040, aquest cost, aquesta inversió, l'assumiria en exclusiva el govern espanyol. Per tant, aquesta bilateral, aquí al mig, abans que el govern aprovi els pressupostos i els ports i el Parlament, tindrà una especial rellevància.
Per tant, tenim aquesta qüestió, i això que dius és important, perquè hi ha hagut altres compromisos que s'han firmat aquí, que després el govern espanyol ha dit jo puc arribar fins on puc arribar, diguem.
Per exemple, l'IRPF, que això és el que va fer descarrilar l'altre intent, no? Que vam veure una situació inèdita a Catalunya, que és que el govern al final hagi de retirar uns pressupostos quan ja els ha aprovat i quan ja els ha portat al Parlament. El govern espanyol deia fins aquí. I ho deia reiteradament. Hi havia una petita escletxa de confiança en què la marxa de la ministra d'Hisenda, de Maria Jesús Montero, per ser protagonista aquest diumenge, per cert, a Andalusia, pogués desencallar alguna cosa. Però el seu relleu, el nou ministre, diu no, no. Amb la qual cosa allò no era només un compromís de la ministra d'Hisenda, era un compromís del govern espanyol i era una línia vermella del govern espanyol.
I després hi ha altres qüestions, diguem-ne, mai més sentit, que orbiten al voltant d'aquesta situació, com és la crisi dels Mossos, per exemple, aquesta crisi, la polèmica dels Mossos, aquesta infiltració a l'Assemblea de Docents. Ahir sentíem la CUP i també sentíem a Junts dient és que Esquerra hauria d'aprofitar aquesta influència que té sobre el govern per collar-lo una mica més, per demanar-li explicacions. Però els republicans, en principi, diuen que no es mouen del no barrejarem les dues coses.
Exacte,
no?
Els republicans i el mateix president de la Generalitat, ahir també en aquest viatge oficial que està fent durant tota aquesta setmana a Califòrnia, i ahir sortint de Sacramento, de la capital de l'Estat, de no barrejar carpetes. Clar, què passa? Que el calendari... els temps sempre són molt interessants en política, perquè al final moltes vegades són els propis temps els que acaben desencallant o no els acords, o encallant-los. Clar, en aquest cas, els temps són molt complicats. Venim d'unes setmanes, ho hem estat seguint a diari al matí de Catalunya Ràdio, molt complexes, amb diverses polèmiques i amb diverses arestes que té tot el tema educatiu. Vagues en marxa. La setmana que ve, per exemple, hi ha una nova reunió entre sindicats i govern. Hi ha compareixença el mateix dimarts de la consellera d'Educació al matí al Parlament de Catalunya per donar explicacions a tot això. Vagues d'un costat, de la resta, infiltracions amb tota la derivada política que això ha tingut i amb les peticions de dimissió dels socis, però és que també ja ens queda enrere, però és que fa una setmana, de tot el pla pilot per també posar agents de la policia a escoles i instituts. L'Esquerra, també el govern, el que dèiem, ha desvinculat una cosa de l'altra. Però és evident que el context de la negociació alguna cosa implicarà, perquè aquí també hi ha un dubte. És fins a quin punt els socis, perquè aquí també n'hi ha un altre, que és els comuns, que recordem, tenen un acord tancat, voldran reobrir-lo amb alguna de les carpetes d'educació? Algú traslladarà alguna de les demandes dels sindicats que han posat damunt la taula i que tornaran a fer-ho dimarts damunt la taula de negociació de pressupostos? És un dels interrogants.
I gros, i gros.
I gros.
Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, moltes gràcies.
Gràcies, un plaer, bon dia.
Com ho veieu, Jordi, com ho veus, tot plegat?
Jo estic molt d'acord amb el que deia el Raül dels temps en política, eh? És a dir, l'escenificació de mantenir una tensió o una no resolució fins just l'endemà que passin les eleccions a Andalusia em sembla una cosa, un punyar gairebé pornogràfica, no? És a dir, està tot tan telegrafiat. Però llavors, en això, jo tinc dubtes de si ara entrar a criticar determinades coses o simplement assumir-les. És a dir, que Esquerra està en un funcionament de tripartit i, per tant, aprovarà els pressupostos és una cosa que crec que no hauria d'estranyar ningú, que el partit internament estan dividits i la gent que ho veia molt clar, Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, etc., van guanyar el Congrés i, per tant, el Consell Nacional simplement servirà d'aval d'aquesta decisió i, per tant, això hi ha un raonament estratègic. Hauria de ser suficient per dir, bueno, doncs han fet el que van dir que farien, no? Perquè a vegades em recorda una mica allò del petit príncep, que quan hi ha un que li diu, t'ordeno que riguis, i diu, ara no vull riure, t'ordeno que no riguis, no? És a dir, Esquerra que ha dit, vull l'acord de finançament, no serà. Doncs vull l'IRPF, no serà. Doncs ara vull un tren per d'aquí 15 anys. Doncs vinga, o sigui, al final...
Proposta, per cert, al final, que era del PSC.
Al final, és dir...
La línia orbital.
Tios, dieu-los que sí, per què? Per motius polítics, perquè us sembla bé que hi hagi el PSC al govern, perquè l'alternativa és molt complexa, o diem la veritat. El proper candidat d'Esquerra Republicana per anar a veure hi ha de ser Oriol Junqueras. I actualment Oriol Junqueras no es pot presentar a les eleccions de la Generalitat perquè la llei d'amnistia està mal solucionada. Val? Però no té cap mena de sentit que si tu vols ser el candidat del teu partit però no et pots presentar, provoquis unes eleccions. És a dir, seria el més absurd que es podria fer en política. No? Més enllà d'aquesta raó, no n'hi ha cap altra. I, per tant, més que anar buscant coses de la, del barret per veure amb quina encertem per convèncer que votem a l'Illa, doncs a mi em sembla un punt ridícul.
Mm, Arturo.
Jo estic bastant d'acord amb el que deia el Jordi. Crec, però, també que la gent està per pocs orgues al carrer i que la gent, en fi, volen pressupostos. O sigui, crec que la major part de la ciutadania està en un sentit molt, amb molt temor pel futur, per la situació econòmica internacional, i que la major part de la gent diu, mira, escolta, aprovem pressupostos si hi ha majories i deixem-nos de coses rares. Dit això, és veritat que la proposta que passa sobre la taula Esquerra Republicana en línia orbital és, bueno, capgira molt el guió, ho capgira per necessitats polítiques, perquè de l'IRPF ja en parlarem, jo crec que seguirem parlant, i que tornarem a veure parlar d'això, però que ara mateix era una pedra massa grossa, no?, i per tant l'havien de treure per caminar, però sí que ens posa una qüestió sobre els trens, que a mi crec que és una molt bona idea, molt bona proposta, però que té alguns peròs molt importants. Jo crec que la línia orbital ferroviària, que és un projecte que ve de l'any, s'ha de dir, és un projecte que ve de l'any 2004. És un projecte que s'inventa, per dir-ho així, o imagina, el primer govern Maragall, que va sobre la taula quan Catalunya es pensava, posant-nos en la situació, Catalunya es pensava, bueno, que anava a tenir una mobilitat que després no ha tingut, diguem-ho així, no? És a dir, Rodalies no està per gaires alegries, està molt per arreglar la casa i no fer-ne de noves. No, ho dic això perquè jo sí que crec que s'ha de pensar en gran. També penso que, a veure, si em poso una mica friqui dels trens, el gran problema que té la línia orbital ferroviària és que hi ha dues zones, que són la part de la serralada entre Mataró i Granollers, i també l'altra part, la part del sud, però sobretot aquesta, la part del nord, que és caríssima de fer perquè has de tunelar la serralada.
Has de foradar, clar.
Has de foradar la serralada. Això costaria, ells consideren, els càlculs que es fan són de 1.500 milions d'euros. Ja veuríem. Jo crec que ja veuria, que té pinta que més. La demanda entre Mataró i Granollers, la demanda de viatgers, no és tanta. La demanda entre Mataró i Sabadell sí que podria ser-ho, però per aquí ja surt millor passar per Barcelona. No hi ha gaires línies orbitals al món, hi ha algunes línies orbitals al món, a Londres, a París, a Moscou, a Tòquio, però sempre no estan a 50 quilòmetres de la ciutat. La línia 8, per entendre'ns, la R8, ja és una línia orbital. És una línia orbital que no té continuïtat, ¿vale?, que passa per Sant Cugat, passa per Bellaterra, i llavors passa per zones on tenen molta demanda. I tot i així, és una de les línies que més baixa demanda té, perquè no passa pel centre de Barcelona. Ho dic perquè el plantejament de posar els trens sobre la taula a mi em sembla molt correcte, mai no estaré en contra de posar transport públic i trens sobre la taula, al contrari. Crec que s'ha de tenir molt de compte en pensar que això ho justifica tot, és a dir, que s'ha de fer un bon traçat. I deixeu-me dir una cosa més. Jo crec que si estàs demanant això com una, no, com una concessió, no sé, a lo millor podria ser una línia que ja incorpore Ferrocarrils de la Generalitat, que és teva, que la línia ja és teva, no esperar... No, després ja estàs traspassant la línia. Home, que sigui teva ja, operarà tu des d'allà. Vull dir que també hi ha una part aquí de que no sé si l'ambició és prou.
Mila.
A veure, jo, de tot el que s'ha dit, em venen dos idees fonamentals. Una, pràcticament tot el que s'ha criticat a mi em sembla normal. Llavors, ja partim d'aquí, és a dir, que s'arribin a acords, que si hi ha un entrebanc no s'aturi la política, i per tant, si no pots aconseguir el plan A, vagis al plan B. Que l'oposició no hauria de consistir precisament en impedir la governança. Això, l'oposició pot fer totes les crítiques que vulgui, i sobretot hauria de presentar alternatives a les coses que critica, però esdevenir com un element exclusivament d'obstrucció de la tasca de govern, a mi em sembla que és entendre malament quina és la funció de la política. Si estàs al govern, governes i esperes que et deixin governar, i si estàs a l'oposició, critiques, però deixes governar sempre que es pugui, naturalment, quan no hi hagi una cosa que sigui línies vermelles tremendes. L'altra qüestió, tu ho has dit, Arturo, portem 20 anys de retras amb aquesta línia orbital. 20 anys. Si és un projecte de Pasqual Maragall, ara per què hem de criticar que això s'hagi aconseguit? crític. És a dir, els que critiquen això és que realment estan per altres coses, no estan pel progrés del país. I l'altra qüestió que em suscita és, què és abans, l'ou o la gallina? És a dir, per què hi ha o no més o menys demanda en determinades circuits? Home, perquè tota la infraestructura que tenim de la mobilitat està orientada a portar a la plaça de Catalunya, pràcticament. Yeah. I, per tant, la gent ja pren les decisions d'on es compra un habitatge, d'on va a treballar, d'on accepta una feina, etcètera, etcètera, en funció de la infraestructura que hi ha. Si tu vols que ara tothom, tots els estudis que jo, des de la revista Barcelona Metropolitana, he encarregat uns quants d'articles sobre aquestes qüestions, tots els estudis que hi ha sobre la qüestió del futur de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona passa per un replantejament profund de la mobilitat.
Clar.
I de considerar la ciutat de Barcelona com la gran Barcelona, que ja no és ni tan sols l'àrea metropolitana. És la ciutat dels 5 milions. Tu has de resoldre la mobilitat allà, perquè si no...
Espera, que no hem sentit el parlament, encara. Digues, acaba,
no, no, acabo, perquè si no reconformules la mobilitat, el que estàs fent és fer de Barcelona un bolet insufrible, invivible, que implica costos vitals i de temps brutals per la major part de la gent que no li queda més remei que viure fora de la ciutat.
Sí, jo aparco la línia orbital i torno una mica a la qüestió política, no? Que aquí faré una impugnació... Estan d'acord amb coses que ha dit el Jordi, faré una impugnació a la part final, no? La més substancial, que és afirmar que el motiu essencial d'aquest acord, d'aquest possible acord que podria arribar la setmana que ve per part d'Esquerra és el no forçar una convocatòria electoral. Això... Els fets ho contradiuen bastant, perquè Esquerra va fer una aposta bastant arriscada, que va ser presentar una esmena a la totalitat. Recordem que els pressupostos ja s'havien aprovat per part del Consell Executiu. Va presentar una esmena a la totalitat i Salvador Illa va retirar els pressupostos dos dies abans de la votació d'aquesta esmena, en què, sense cap mena de dubte, Esquerra estava disponible.